Bon dia i benvinguts al Finestra Comarcal. Després d'encetar ara fa un mes aquest espai en companyia de l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, proseguim avui el cicle d'entrevistes amb els alcaldes del Priorat. Avui és alcaldessa perquè tenim als estudis la Núria Cribiller, alcaldessa de la Morera de Montsant i Escaladell. Bon dia, Núria, i gràcies per venir.
Hola, molt bon dia. Celebrar que puguem encetar o almenys disposar d'aquest espai als alcaldes de la comarca, també per anar posant la nostra veu i anar explicant-vos les coses que cadascú tenim als nostres municipis.
Doncs abans de començar amb l'entrevista, explicar una miqueta la trajectòria de la Núria Cribiller, perquè afronta la seva tercera legislatura al capdavant de l'Ajuntament. Va accedir com a regidora l'any 2003, a l'any 2004 va haver de fer càrrec de l'alcaldia. La passada legislatura va compaginar l'alcaldia de la Morera de Montsant i Escaladell amb una conselleria al Consell Comarcal del Priorat i aquest cop compagina l'alcaldia amb el càrrec de diputada a la Diputació de Tarragona. De tot n'intentarem parlar una mica, però comencem, evidentment, per la Morera i per Escaladell. Permeten que comenci, Núria, preguntant pel mateix que li preguntava l'altre dia al Josep Maria Piqué, que és una pregunta obligada, tal com estan les coses. Com està en aquests moments a nivell econòmic la Morera? Com està la caixa de l'Ajuntament en aquests moments?
La caixa de l'Ajuntament, bueno, no és cap secret, vull dir, penso que tots la tenim bastant buida. Si més no, almenys tots tenim un cert problema de tresoreria. Això no vol dir que tinguem els comptes malament, ni molt menys. Vull dir, els ajuntaments petits, almenys el nostre, la Morera i Escaladell, hem fet bé la nostra feina, considerem que hem fet bé la nostra feina, hem anat fent moltes inversions, però tot és evidentment amb un corresponent aport econòmic. Per tant, deutes en principi no en tenim o no n'hem generat. I hem intentat també pagar tots els nostres proveïdors. Ens falta molt poqueta cosa per pagar i ja ho hauríem fet si tinguéssim la tesoreria corresponent. El que passa és que, clar, avui tots estem aquí entrampats amb una sèrie de deutes que tenim o que la Generalitat té envers nosaltres, la Generalitat i altres administracions, i això fa doncs, que clar, que les nostres arques estiguin així una mica escuradetes. No?
Això es nota, però, en el dia a dia, a l'hora de plantejar possibles actuacions o coses que teníeu en ment fer per la Morera i per Escaladell?
A veure, és difícil en aquests moments en què tu no tens la certesa de quan hauràs pogut recaptar tot allò que et falta, és difícil programar, o sigui, tu pots programar inversions, sabem molt bé què volem fer i tenim projectes damunt de la taula, però el que costa és programar-los amb les anualitats corresponents, així com d'altres vegades no teníem dubtes de programar les actuacions, clar, les podem programar si tu vols, però tampoc té una lògica programar coses que saps que no podràs complir perquè no tens la consignació pressupostària dient per poder-ho fer. No?
Què us agradaria programar? És a dir, què teniu en ment? Què creus que necessita en aquests moments la Morera?
No, el que hauríem de poder fer és executar tot allò que ja tenim concedit i subvencionat, però precisament per aquest problema d'arques que dic, que en això els pobles petits sempre tenim una desavantatge, perquè qualsevol poble gran en la nostra mateixa situació i pel pressupost que tindria estaria aprovat que pogués demanar o sol·licitar un crèdit. Els ajuntaments petits, com petits que som, també ens deixen un endeutament o endeutar-nos en una quantitat molt petita i, per tant, per poca cosa que fem, això ja ho tenim cobert. Llavors ens trobem que tenim obres concedides amb la subvenció gairebé al 100% consignada. Doncs, per exemple, hauríem de començar a fer carrers a la Morera de Montsant. És l'obra que tenim pendent, que hauríem hagut d'encetar ja aquest any i que encara no hem pogut fer. I que, bueno, intentarem portar-la a terme l'any que ve, però que no puc dir quan començar, perquè el que no ens agradaria fer és licitar una obra sense després poder saber com pagarem el contractista, perquè li estaríem fent un franc favor, no? I estem esperant, doncs, a veure si se'ns acaba de regularitzar tota la nostra, les subvencions que ens falten per rebre i per cobrar i per liquidar, i a veure si així de cara a l'any que ve podem afrontar aquestes obres que ja hauríem hagut de fer i que nosaltres haguéssim volgut portar a terme, però que en aquests moments doncs, no hem pogut.
A banda d'això que us agradaria fer, sí que en els darrers anys a la Morera i a Escaladell s'han fet inversions importants, per exemple, amb el tema del Parc Natural de Montsant. Es va fer una nova seu. Com està funcionant aquesta nova seu?
Bé, el que és l'edifici en si es va inaugurar ara fa, bueno, el juliol va fer un parell d'anys i està funcionant, però també sota mínims, vull dir, com tot, no? Vull dir, en la situació que estem ara en aquests moments és difícil que les consignacions pressupostàries siguin les que han de ser, no? I per tant el parc està funcionant sota mínims. Hi va haver també uns problemes d'assignació de personal, perquè com no hi havia diners tampoc, segons què, no es podia permetre. Ara tornem a arrencar una mica, no? En aquest tema, doncs, tornem a tindre una direcció més o menys consolidada, tornem a tindre ja una sèrie de personal assignat. Tot i així, encara anem sota mínims, però bueno, almenys intentant treballar i posar-se al dia i tirar-ho endavant. No és el que voldríem, però bueno, el que sí que estem fent és col·laborant amb totes les administracions implicades, ajuntaments inclosos, mancomunitat de municipis i tal, a veure si entre tots podem ajudar a tirar-ho endavant. El que passa que com que tots estem sota mínims, doncs clar, la cosa s'agreuja una mica, no? Però voluntat n'hi ha de tirar-ho endavant i d'intentar fer que els nostres municipis, doncs, aquest valor afegit del parc natural funcioni. Precisament ara s'està... La setmana passada van fer un fòrum de comercialització de productes, o de productors, si més no, de la zona. Hi ha un projecte que es diu de Montsant a Taula, que s'ha creat al parc, i el que vol és que tots els productors de la zona de Montsant, doncs, tinguin aquest valor afegit i puguin tindre aquesta difusió i aquesta comercialització dels seus productes a l'hora que fer una difusió del parc natural, no? I per tant es va fer una trobada entre ells perquè es coneguessin, perquè coneguessin quins són els productes, perquè de vegades també costa, no? entre productors de diferents municipis, si estan molt allunyats, conèixer què està fent cadascú. Així, si tots es coneixen, tothom sap qui fa què, també és més fàcil entre tots ajudar a fer difusió d'això, no? I anar tots a una en aquest sentit.
Per tant, d'iniciatives n'hi ha, el que passa és que esteu una mica lligats pel tema econòmic.
Sí, a veure, tampoc no és nou d'ara, vull dir, perquè els pobles petits i sobretot aquí a la comarca del Priorat amb això hi estem bastant acostumats, i el que sempre hem intentat fer és, amb el poc que tenim, amb molta imaginació, molta voluntat, molta il·lusió i molt d'esforç i moltes hores de treball, és tirar les coses endavant. Vull dir, jo crec que això no ens és nou a ningú d'aquí del Priorat, no? Ni de la Morera, ni d'Escaladell, ni del Parc Natural. Però bueno, sí que es complica una mica més. El que passa que també és buscar fórmules potser més imaginatives de col·laboració per entre tots, doncs, poder tirar les coses endavant.
El que està clar és que al voltant del Parc Natural gira bona part del futur de municipis com la Morera, no? En el sentit de que és un punt d'atracció turística, és un punt d'interès, i al final, al voltant d'aquests parcs naturals també es genera activitat econòmica, no? que d'això es tracta, no?
Sí, és evident. Vull dir, nosaltres, doncs, com que tenim la major part de territori del parc natural com a municipi, o hectàrees dins del parc natural com a municipi, doncs en som també dels principals beneficiats, afectats, diguem-ho així, no? La dualitat aquesta. És evident, ho sabem, i estem col·laborant per tirar-ho endavant. De fet, nosaltres al municipi vam tirar endavant un projecte de desenvolupament turístic que ens l'ha fet la Universitat Rovira i Virgili, perquè estàvem en un punt que ja havíem assolit molts dels reptes i moltes de les coses que se'ns proposaven en un estudi que s'havia fet 10-12 anys endarrere, i per tant volíem... Nosaltres pensàvem cap on havíem d'anar, però volíem que algú amb més criteri tècnic i amb més visió científica, entre cometes, no, ens orientés sobre aquest tema. L'estudi ja el tenim des de finals de l'any passat, des del desembre que vam fer la presentació, i una mica, doncs, té aquests dos eixos, no? Per una part, el parc natural, per l'altra part, la cartoixa d'Escaladell, són els dos nuclis principals i potencials que tenim al municipi, a part de tot un entorn natural i cultural, doncs, conegut i millorable. Això ho hem de poder dir, ho hem de poder explicar, no? Que estem en una zona privilegiada i que d'això n'hem de poder treure també un profit, no? I estem treballant amb això. Vull dir, ara hem obtingut un FEDER també, que precisament el que vol és això, no? Començar a potenciar aquestes actuacions per tal de que tant els visitants que ens arriben a Cartoixa d'Escaladell com els visitants que ens arriben per Parc Natural de Montsant, que arriben a la Morera o que arriben a Escaladell i viceversa, hi pugui haver aquest aprofitament, no, d'això, i poder treure uns recursos i que els comerços i que tots els establiments del municipi en puguin treure un millor profit que no fins ara. I alhora combinar els dos nuclis de població, perquè clar, de vegades ens arriba gent a Escaladell, de vegades ens arriba gent a la Morera, i el que ens costa és que el flux entre tots dos nuclis sigui el que hauria de ser, per tal de que un visitant, doncs, quan arriba al nostre terme municipal, pugui passar allà tot un dia i visitar tot el que tenim, no? Estem també gairebé a punt, però no puc dir quan podrem inaugurar el centre d'interpretació Petjades Cartoixanes al Priorat, que l'hem ubicat a l'antic castell de, o el que anomenem nosaltres com castell del municipi. És un projecte que vam voler combinar-ho també amb la història que s'explica a la Cartoixa d'Escaladei, però donant una altra visió. És a dir, allí volíem ensenyar o que la gent entengués com era o com vivia la gent dels pobles del Priorat sota el domini dels cartoixans. Allà expliquem doncs, tots els esforços que havien de fer per recol·lectar les collites, com després havien de pagar un delme, com els priors, a part de ser els senyors feudals, també eren els senyors jurisdiccionals i que per tant impartien justícia. I per tant allà s'expliquen doncs, històries de gent que havia estat allà presonera, perquè el castell havia estat presó en el seu temps, era almenys el poble de la Morera era un dels llocs que feien servir els cartoixans per tenir-hi presoners. I alhora doncs, com va anar vinculat tota la relació que tenia la gent amb els cartoixans, no? Com ajudaven a les vídues, als pobres, els que no tenien de menjar, que també els donaven de menjar, com els ajudaven a curar malalties si no se'n sortien. O sigui, la part aquesta de relació de domini, però també de protecció que tenien els cartoixans, però des de la visió de la pròpia gent o dels propis ciutadans del territori. És una història complementària a la que s'explica la Cartoixa d'Escaladei i això també ens permetrà aquesta dualitat de que quan algú iniciï la visita o bé per la Cartoixa o bé per la Morera després pugui completar-la visitant l'altre espai.
Aquest centre, com deies, va en paral·lel a totes les actuacions que s'estan fent a la Cartoixa, no? en el tema de la restauració. Hi ha molts diners també posats en aquesta restauració. Com està aquest projecte de restauració de la Cartoixa d'Escaladei?
Està bastant avançat, de fet s'ha fet una recuperació de la zona cenobítica, això està previst que s'inauguri, si res no va malament, cap a l'abril, maig de l'any vinent, per tant el 2013 això s'obrirà al públic. El que s'ha aconseguit és reconstruir el que era el refetor, on hi havia on menjaven els cartoixans, i després també el claustre petit. Una cosa molt interessant que ningú es pensava que allà es trobaria tot el que es va arribar trobant. És a dir, es va expoliar tot el que era la cartoixa, es van prendre un munt d'objectes i tot el que era de fàcil transport, per dir-ho d'alguna manera, però tot el que eren les pedres, que en aquell moment per la gent no tenia valor, doncs se n'han trobat pràcticament. Pràcticament la totalitat del claustre s'ha trobat allà enterrada sota la runa. Val? Això, que en aquell moment no tenia un valor, ara en tindrà molt i permet començar a reconstruir doncs això, no? Aquest claustre petit. Es reconstruirà pràcticament íntegre, inclús una font que s'ha trobat també sencera. El que no es podrà posar s'acabarà de complementar, però serà molt poqueta cosa. I això també ens permetrà doncs, obrir un espai al públic que fins ara no l'havíem vist així i, de fet, vista la cartoixa tal com s'hi entrava abans i tal com ara ho podrà veure la gent, canviarà com de la nit al dia. Vull dir, serà espectacular. Vull dir, és una de les apostes que també el Museu d'Història i el Departament de Cultura de la Generalitat vam tenir sort que la fessin abans de la crisi econòmica i, per tant, la consignació pressupostària permeti que ara en aquests moments s'estiguin acabant de desenvolupar això. Hi ha una altra fase, que és l'església, que ara en aquest moment no es podrà acabar, però que anirà més endavant de poder acabar tot aquest, almenys de cobrir-la i de poder protegir-la, perquè també es van trobar pintures encara a dins i algun fresc que, si no en la seva totalitat, en una part sí que es podrà conservar, no? A part de lo que és la fonamentació. Bueno, han sortit cosetes que seran molt interessants i tampoc no ho vull explicar tot perquè no, vull dir, per convidar la gent després quan estigui obert a que ho visitin, no?
Comentàvem ara el tema del Parc Natural a la Morera, el tema de la Cartoixa a Escaladei. El teu cas és una mica particular, no? Perquè al final esteu gestionant des de l'Ajuntament dos nuclis de població, la Morera i Escaladei. Quines dificultats us representa això?
Bé, doncs si tots els pobles petits no ja saben la feina que hi ha o el complicat que és gestionar el seu municipi, doncs això ho has de multiplicar una mica per dos. Tot i que és veritat que sempre et donen uns diners extra pel tema de nucli, jo no crec que acabin, que això ens acabi compensant, no? Perquè a l'hora de fer xarxes municipals, d'abastament, d'aigua, de clavegueres, qualsevol cosa, sempre ho hem de fer per duplicat. A l'hora de fer els tractaments sempre s'ha de fer per duplicat. A l'hora de qualsevol actuació que facis, primer l'has de fer en un nucli, però després, evidentment, l'has de fer l'altre, no? Bé, ho anem combinant. De fet, és que tampoc, vull dir, anem fent, vull dir, com a tots els pobles, suposo que anem veient projectes, anem veient necessitats que hi ha, detectant necessitats i a partir d'aquí elaborant projectes i executant-los a la mesura del possible. Ara, a Escaladei, hem acabat, estem ja pràcticament a punt d'acabar, i en l'última certificació hem fet tota la xarxa nova d'aigua a Escaladei, perquè era ja molt antiga, encara estàvem en fibrociment, a part teníem algunes pèrdues i tal, i això també ens comportava una despesa econòmica important. Amb aquesta inversió el que hem aconseguit és, per una banda, tindre una xarxa adaptada a les normatives actuals i molt millor, i per altra banda, doncs, aconseguir que l'aigua, no, que és un preu, almenys un recurs molt car, no en perdem ni un sol litre, no?
En aquesta legislatura també hi ha una novetat a l'Ajuntament de la Morera respecte als darrers anys, que aquesta vegada hi ha oposició. En les altres legislatures en les que tu havies estat, no n'havies tingut. Ha canviat això en alguna cosa?
No, pràcticament no ha canviat. El grup de govern som quatre, per tant això ens permet prendre les decisions i continuar amb la línia que ens havíem marcat. Vull dir, no vol dir que això en algun moment, doncs, sí que és veritat que canvia una mica la dinàmica d'algun ple, però bàsicament acabem acordant, doncs, la major part de coses possibles pel poble.
L'altre dia teníem aquí el Josep Maria Piqué, alcalde de la zona sud. Avui tenim estàs tu aquí, la Núria Crivillé, que ets alcaldessa de la zona nord. A vegades es diu que el Priorat és una comarca segmentada. Tu, que estàs en aquesta zona nord, ho veus així també?
És que el Priorat, la vicissitud que tenim és que és una comarca que ja no és natural de per si. És a dir, històricament, les relacions entre els nuclis de població i sobretot la distància geogràfica i orogràfica que tenim a la comarca també havia fet que els municipis ens relacionéssim de forma diferent. Per tant, tot el que nosaltres diem zona nord, ens és difícil relacionar-nos en la zona sur perquè històricament ja mai ha sigut així. És a dir, nosaltres hem de comptar que estem molt encarats, sobretot com a infraestructures, en transport públic, amb sanitat, amb la majoria de serveis que afecten els ciutadans, estem encarats cap al Baix Camp i cap a Reus. I tota aquella zona nord sempre havíem tingut doncs aquest tipus de tirada i aquest tipus de relació. Per tant, en el moment que es va crear la comarca com a tal, si evidentment es va posar com a capital Falset i ens relacionem ara els 23 pobles, però sempre hi ha aquesta cosa, vull dir, tu no pots obligar la gent a que deixi d'anar a un mercat i vagi a un altre, tu no pots obligar, si està la cosa distribuïda d'una forma, a fer-ho d'una altra, no? Per tant, no és allò que diguis, sí que és veritat, no? Som com dos comarques o dos subcomarques dins d'una mateixa comarca. Vull dir, jo estaria d'acord amb això, i a vegades això presenta, no?, certa, no diria rivalitat, perquè tampoc no és això, però sí certa duplicitat de coses que costa d'entendre per algú de fora, però que si fas aquesta lectura és pràcticament, és fàcil d'entendre, no?
No ho havíem dit abans, la Núria Crivillé és alcaldessa, forma part del grup de Convergència i Unió, concretament d'Unió. El seu ajuntament també és dels que s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. M'agradaria una miqueta que expliquessis el motiu que us va portar com a ajuntament a fer aquest pas, a adherir-vos en aquesta associació.
Bueno, vam fer dues coses. En el mateix ple que vam aprovar l'adhesió a aquesta associació, vam aprovar també una moció per instar el Parlament a fer un estat propi. És a dir, el ple, si no recordo malament, el ple d'octubre, que és l'últim ple ordinari que vam fer aprovar aquestes dues mocions. Bé, és un pas més. Nosaltres considerem des d'allà com a poble que som, com a territori, i també com a catalans que ens sentim, no? Considerem que és un pas més al que hem d'anar, i totes aquelles institucions o totes aquelles coses que ens permetin d'una forma evidentment legal i que ens encarin cap a aquest procés, les hem de recolzar.
Canviant una miqueta de tema, dèiem al principi que t'ha tocat durant les teves etapes a l'alcaldia de la Morera compaginar-ho. En aquesta ocasió compagines amb el càrrec de ser diputada a la Diputació de Tarragona, concretament amb medi ambient, salut pública i territori. Com va l'experiència?
Bé, és una experiència grata perquè estàs dins d'una altra administració i això et permet doncs, també estar a un altre nivell. No? Fins ara havia estat a l'Ajuntament, conec la vida del món municipal, havia passat també pel Consell Comarcal, conec una mica aquesta dinàmica i ara doncs, he passat a la institució superior del territori, no? Que és la Diputació. Bé, molt gratament, intentant doncs, fer propostes per ajudar els municipis, perquè bàsicament la Diputació el que fa és això, no? Sobretot la Diputació de Tarragona és molta aposta per totes aquelles necessitats dels municipis i sobretot dels municipis petits i per tant aquí estem, no? Intentant col·laborar en tot el que podem i més en aquests moments. És a dir que quan sentim a dir, no jo, sinó la majoria d'alcaldes i sobretot els d'aquí a la comarca, jo crec que t'ho diran tots, que se sent parlar de que se suprimiran les diputacions i tal, doncs ens posem tots una mica amb els pèls de punta, no? Perquè difícilment aquests pobles petits i comarques com la nostra podríem tirar coses endavant si no fos gràcies a Diputació.
Has passat també pel Consell Comarcal. Va haver una època que es plantejava quina era aquest debat de què s'ha de suprimir, què no s'ha de suprimir. Es plantejava Diputacions, Consells Comarcals, tu has estat a les dues. Són igual de necessàries, es pot prescindir d'una i apostar per una altra. El cas del Priorat és un cas excepcional. Com ho veus?
A veure, el cas del Priorat no et diré jo excepcional, però cada comarca té la seva vicissitud, no? La comarca és petita, tots els pobles són molt petits i, per tant, serveis que hauríem de desenvolupar cadascun dels municipis és impossible que ho fem. Per tant, això sempre ho has de delegar en una instància superior. Aquí a la comarca tenim dos o tres temes bàsics importants, com són tots els temes de transport escolar, el que són serveis socials, que difícilment, si no fos a través del Consell Comarcal, ho podríem executar des de cada municipi. Per tant, jo crec que més que plantejar què se suprimeix i que suprimint això ens estalviarem tal i qual, això s'ha de fer molt amb coneixement de causa. I, per exemple, és molt lícit entendre que es pot dissoldre, per exemple, una Diputació de Barcelona, un Consell Comarcal del Barcelonès, perquè allà tenen ajuntaments molt grans, tenen àrees metropolitanes, tenen consells comarcals, diputacions, tota una sèrie d'infraestructures que possiblement no necessitin i que puguin repartir d'una altra manera. Però en territoris més petits això la cosa canvia. Per tant, més que plantejar dissoldre les coses en general, s'hauria de fer un bon estudi de què es necessita en cada lloc. I potser el més pràctic, el més lògic seria repartir competències i que cadascú es designés a una cosa. I sobretot que si realment s'ha d'exercir així, els recursos també siguin els que han de ser, perquè el que no és lògic és que ni ajuntaments ni consells comarcals a vegades rebin els recursos que necessiten per executar les seves funcions.
Fa uns mesos també es va parlar dintre de tot aquest debat si hi havia massa municipis, que si se n'haurien de fusionar. Jo recordo que parlava precisament amb tu en aquella ocasió i eres molt crítica a l'hora de d'alguna manera de fer veure que hi ha determinades decisions que no es poden prendre sense conèixer el territori.
És per lo mateix que estàvem parlant ara, és a dir, és molt fàcil des d'un despatx de Madrid, per exemple, que està molt allunyat de lo que és el territori en si, decidir una qüestió pensant que això tindrà una sèrie de conseqüències. També hem de pensar que el model territorial català i municipalista català és molt diferent del que tenen a segons quins altres llocs d'Espanya. Per tant, ja partim de que la realitat no és la mateixa. I sí, som crítics perquè pensem que molts o pràcticament la majoria d'alcaldes i sobretot regidors dels nostres municipis no es cobra per fer aquesta feina. Per tant, la capacitat d'estalvi no sabem quina és, perquè el municipi s'hauria de gestionar igualment. I gestionar el municipi, doncs, de vegades, en nòmina que tens, una persona mitja, dos com a molt, vull dir, que es tindrien igualment. Si no la tindries tu allà, la tindrien en un altre lloc. És més, llavors s'haurien de desplaçar a un altre municipi i fer la mateixa feina. No? Per tant, és una mica absurd plantejar segons quin tipus de situacions, és el que hem dit abans, no? Sense conèixer la realitat. Vull dir, un municipi s'ha de gestionar, com sigui. És més pràctic conservar, o almenys és la meva opinió, la meva experiència, conservar els municipis tal qual, potser no cal que tinguin totes les competències que tenen ara, perquè de vegades tenim moltes competències que tampoc podem assumir perquè no tenim els pressupostos per fer-ho, i mancomunar serveis. La clau és aquesta, intentar fer el pas endavant i tot el que encara potser no tenim, perquè moltes coses ja les tenim. Per exemple, el tema de la recollida dels residus, de la brossa, aquí ja està mancomunat. És més, està mancomunat amb tres comarques, vull dir, no només amb la comarca del Priorat, sinó que ho tenim amb tres comarques. Per tant, ja hem sigut capaços des del territori de veure que tot allò que no es podia assumir en petit, mancomunar-ho i fer-ho a través de col·laboració amb altres institucions. És per aquí on hem d'anar.
Del teu pas pel Consell Comarcal, vas ser consellera de Joventut, precisament la Conselleria de Joventut, o una mica tot el que d'alguna manera portava, és una de les que més ha patit arran doncs, d'aquestes retallades, aquestes redistribucions que es fan. Per exemple, l'Oficina Jove va haver de tancar. Com ho veus tu, que d'alguna manera vas estar treballant durant molt temps en això? Com ha acabat finalment?
Bé, és una llàstima, no? Jo vaig tenir el gran plaer d'estar com a consellera de Joventut en aquesta època en què es va fer tot aquest esforç, en què es va fer l'obertura d'aquesta oficina jove, que hi havia un pressupost potent per que els joves de la comarca es pogués treballar per ells i poder fer moltes activitats i molts treballs d'assessorament i molts projectes. Però, clar, és evident que això una mica va lligat amb tota l'època que estem vivint, no? Vull dir, clar, suposo que primer es prioritzen els recursos bàsics i després queda l'altre, i per l'altre en aquest cas, tot i que em sap molt greu, perquè clar, en el fons, apostar pel jovent és apostar pel futur, i per tant, bueno, jo intentaria o recomanaria que en la mesura del possible i quan es pogués i es tinguessin recursos que es tornés una mica a iniciar tot aquest tema o a recuperar tot aquest tema. Ara està sota mínims, però que sí que és important, perquè vull dir, ho hem de tenir molt clar, és que el jovent és el futur i per tant, si no treballem ara pel jovent, difícilment tindrem després un futur a la comarca.
No voldria acabar l'entrevista, perquè ja ens queden pocs minutets, sense parlar del que evidentment tenim demà, una jornada d'eleccions. Què n'esperes d'aquesta jornada?
Jo espero que la gent doncs, sigui conscient i vagi a, almenys vagi a s'acosti a les urnes electorals i vagi a expressar la seva opinió, perquè hi ha molta gent que potser no ho té clar, però jo crec que estem en un moment històric i que estaria bé que tothom fes el pas endavant i anés a donar la seva opinió.
Doncs se'ns acaba el temps amb aquesta reflexió i amb aquesta crida d'alguna manera que feies a que la gent faci o exerceixi el seu dret a vot. Anem posant el punt final a l'entrevista. Núria Cribiller, alcaldessa de la Morera, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos doncs, explicat aquest dia a dia i tots aquests projectes que teniu en mà a la Morera i a Escaladell.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Doncs posem ja el punt final en aquesta entrevista i a l'espai d'avui. Tornarem d'aquí a un mes amb un nou alcalde de la comarca doncs, per fer això, doncs, donar un cop d'ull a tot el que s'hi cou i també doncs, d'alguna manera doncs, pugueu-vos apropar a tots i a totes. Moltes gràcies, tornem d'aquí a un mes.